Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Us ho hem explicat abastament en l'informatiu i és que encara porta cua la revisió que ha fet el Tribunal Suprem de la sentència del judici del procés. Ho havia de fer el jutge Marchena a partir de la modificació del Codi Penal acordada entre els socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya. Amb el Codi Penal canviat, el delicte de sedició queia, el de malversació estava reformat. El Suprem s'hi havia de pronunciar perquè havia d'adaptar la sentència a aquest nou redactat. Malgrat els canvis legislatius, el Tribunal Suprem ha acabat mantenint les inhabilitacions tal com estaven per a Junqueras, per a Romeva, per a Turull i per a Bassa. És veritat que les acaba aixecant de facto per a la resta de condemnats. Aquí eminentment els aplica en la nova sentència un delicte de desobediència. La inhabilitació màxima per desobediència són 2 anys. Aquest temps ha estat complert amb escreix i, per tant, de manera automàtica, la resta de condemnats queden avui a efectes pràctics ja amb la seva condemna complerta. Això no vol dir que el procés judicial al voltant d'aquella sentència i d'aquell procés hagi acabat aquí, perquè n'hi ha uns quants d'ells, com aquí ara saludarem, que ja han decidit que volen continuar el recorregut europeu d'aquella condemna. És el cas de l'exconseller d'Interior, ara vocal d'Òmnium Cultural, en Joaquim Forn. Senyor Forn, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres avui aquí al matí a Ràdio Estel. Sorprès pel camí que ha decidit emprendre el Suprem a l'hora de reformular la sentència?
No, en absolut, perquè, vaja, dir que aquestes alçades no coneixem com actua el Tribunal Suprem i com actua el jutge Marchena, jo crec que seria poc creïble, no? Doncs sabem perfectament com ha actuat durant el judici i, per tant, tenia tota la lògica que aquest cop també actués d'aquesta manera. I, bueno, doncs ho veiem amb una certa preocupació, no? Perquè hi ha coses que jo crec que de cara al futur, sobretot, de cara al futur, doncs, poden tenir implicacions no desitjables.
En quin sentit?
Home, especialment pel que fa... Hi ha 2 coses que a mi em preocupen, no? Primer, doncs que els Jordis, a diferència dels membres del govern que se'ls aplica desobediència, en els Jordis se'ls aplica desordres públics.
Sí.
Vol dir que una manifestació com la que es va convocar el 20 de setembre davant de la conselleria et poden aplicar el desordre públic, una cosa que es va advertir quan es feia aquesta reforma. I, per tant, això jo crec que de cara al futur, de cara a qualsevol acte de manifestació, de reunió que es pugui fer, doncs jo crec que és molt preocupant. I segona cosa, tot el que refereix a la malversació. Jo crec que obre un camí molt complicat per la gent que té causes pendents, per les persones que tenen causes pendents al jutjat número 13 i al número 18, que estan acusades de malversació, i que, vaja, podrien tenir condemnes de presó, no? I, evidentment, també, doncs, per les persones que estan a l'exili, pel president Puigdemont, pel president Comín, pel conseller Comín, i, per tant, també això ens preocupa.
En el cas dels que estan a l'exili, enteneu que el redactat d'aquesta sentència allunya el seu possible retorn, que s'havia parlat, no?, sobretot els darrers mesos, de si podia ser més o menys aviat?
Bé, jo no m'aventuraré, perquè jo crec que ara els advocats estan estudiant i tot això, però és evident que si... A veure, al final, la reducció o l'aplicació, en aquest cas, del delicte de malversació a la seva vessant més alta, més dura, jo crec que és una visa, sobretot, adreçat al president Puigdemont. Jo crec que això és una cosa que s'ha de tenir en compte, no?
Estem parlant que ara mateix Carles Puigdemont, si fos extradit per malversació i se l'acusés de la seva forma més greu de malversació, podries tenir a efectes pràctics la mateixa condemna, no? O una pena similar, diguem-ne, a la que té Jordi Turull, o que va tenir Oriol Junqueras, o
la Montse Bassa. Sens dubte.
Sí.
I, bueno, això podria passar, no? Si això pot facilitar una nova euroordre basada... Això jo ara no li sé dir, jo crec que això tot correspon més als advocats del president decidir-ho, no? I és evident que paral·lelament, doncs, bueno, veurem què diu Europa, ja diguem que hi ha partida per jugar, però jo crec que no és els indicis del que està marcant en aquests moments el Tribunal Suprem no són excessivament esperançadors.
Hi ha una qüestió que no sé si l'ha comentat amb el seu advocat. Vostè feia referència, per exemple, al que passa amb els Jordis, no? Amb en Jordi Cuixart i amb en Jordi Sánchez, que és veritat, diguem-ne, que per la qüestió de la inhabilitació els ha quedat aixecada, però és veritat que en el nou redactat, en el seu comportament pel que va passar el 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia, diu el jutge Marchena que allò va ser violència. De fet, és la manera de dir que ells sí que els imputa els delictes de desordres públics agreujats. Però això no ho deia en la sentència original del procés, o no està expressat en aquests termes.
Una cosa més bèstia encara, i nosaltres som desobedients perquè no vam cometre violència, quan inicialment tota la causa es basa en la violència que exerciem també des del govern, i que en aquest cas doncs, disposaven de 17.000 homes armats, que eren els Mossos d'Esquadra, per practicar actes de violència. Per això dic, ja el coneixem, el jutge Marchena. Ell ha de complir una finalitat i a partir d'aquí utilitza els recursos, retorça la llei com li plau, per poder complir doncs, això. Doncs, miri, amb uns els hi posaré desobediència, amb uns altres els hi posaré desordres públics, amb uns altres els hi augmentaré. És un retorçament del dret de les lleis d'una manera bastant increïble. Però el que jo crec és que no ens ha de sorprendre, perquè l'hem patit, sabíem com actuaria i sabíem els riscos que tenia aquesta reforma del Codi Penal. Jo crec que s'ha complert.
Quan ahir es va conèixer, al cap d'una estona, en Joaquim Torra feia un tuit dient que el camí cap al Tribunal de Drets Humans ja estava marcat i que és el pas que voleu seguir. Voleu que us anul·lin la condemna, la sentència, tal com va ser ja en el seu origen?
Home, aquí tenim diverses coses. Nosaltres creiem que hi ha hagut un judici injust, un judici que no se'ns ha reconegut tots els nostres drets. Ara, en aquest darrer informe del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, parla de la segona instància. Nosaltres no tenim una segona instància. Nosaltres hem tenir una única instància. Va ser el Tribunal Suprem qui va decidir. I hi ha precedents doncs, de que en casos d'aquests els judicis són declarats nuls. Després jo no puc oblidar que hi ha 3 anys i 8 mesos a la presó. Hi ha coses que jo crec que nosaltres hem de lluitar fins al final. I que, com que és molt difícil obtenir justícia en els tribunals espanyols, només ens queda la porta d'Europa. I, per tant, els recursos estan presentats. Jo crec que des del mes d'abril de l'any passat ja s'han presentat tots els recursos. I també és veritat que un membre del Tribunal Europeu va anunciar doncs, que això tindria màxima prioritat i que jo espero que les coses vagin en la línia del que hem argumentat nosaltres en els dos recursos. No? I que si això ha d'acabar amb una anul·lació del judici... Jo crec que s'haurà de veure, jo no em vull precipitar, és una possibilitat, però jo crec que a hores d'ara dir-ho també és complicat.
Creu que marxant amb el redactat d'aquesta reconsideració de la sentència a partir de la modificació del Codi Penal, com diu el president Aragonès, busca venjança?
Sí, també. Jo crec que és evident. O sigui, està dient en el govern espanyol, diu, veieu els actes que hem comès aquesta gent, almenys els del govern, només se'ls pot aplicar una desobediència. Vosaltres heu tret la sedició i l'única cosa que se'ls pot aplicar és una desobediència. Aquesta reforma, d'alguna manera, el que permet és una impunitat dels actes que es poguessin tornar a produir des d'un govern com els que es van fer. I també oblida que ni la declaració d'independència ni la convocatòria d'un referèndum són delictes, perquè aquests delictes van decaure en reformes penals. I que són coses que... És el que li deia... Ell, no només ell, el Tribunal Suprem i altres jutges s'han autoerigit com els defensors d'aquesta unitat de la pàtria i han utilitzat tots els mecanismes del seu abast per la fi efectiva. I quan han desconfiat del poder polític que no ha estat capaç d'aturar determinades manifestacions, s'han erigit ells com els, els jutges, com els que imparteixen la justícia, com els que decideixen sobre el que s'ha de fer amb nosaltres, i això és el que ha passat.
També és cert que Marchena diu en aquest escrit, senyor Forn, escolta'm, si tornés a passar el que va passar l'1 d'octubre, ara no podria ser perseguit judicialment. Marca el camí per tornar-ho a fer, com va dir Jordi Cuixart?
A veure, nosaltres sempre ho hem dit, no? Nosaltres... el desig de poder votar i decidir el nostre futur. No és una cosa que dius, escolta, no, miri, m'he llevat des de l'octubre del 2017 i vull fer això, no. Una cosa que forma part, doncs, de la nostra manera d'entendre els drets que té qualsevol nació, que és la nació catalana, doncs, i que tenen els seus ciutadans. I, per tant, és evident que nosaltres no ens n'haguem sortit en aquesta primera vegada, no vol dir que no ho hem de tornar a intentar, perquè hi creiem. I després de veure com actua Espanya, doncs ja no és allò que diguis que crec que un dret simplement doncs, a poder decidir-me, sinó jo crec que hi és una necessitat absoluta que puguem decidir-lo, i en el meu cas, la meva opinió, és de poder assolir la independència.
Passa que, clar, estem en un moment en què aquesta sentència, més enllà de les consideracions que en fem ara, i vostè també ho explicava, clar, a partir d'aquí s'ha de veure quines conseqüències té, no? És a dir, tenim un flanc obert, que és què passa amb les persones que estan a l'exili, què passa amb les seves euroordres, però hi ha també una qüestió que ja està judicialitzada aquí, vostè feia referència a les causes del jutge 13, no?, per exemple, no només aquestes, hi ha tota la qüestió de les causes obertes pel tsunami democràtic.
Sí.
Que ara mateix, diguem-ne, vostè expressava, no?, la preocupació de quina deriva poden seguir a partir de la consideració que fa el Suprem del que va passar el 20 de setembre. Dic, perquè hi ha pendent encara causes, per exemple, vinculades al que passava a l'aeroport del Prat amb l'acció de Tsunami Democràtic, l'autopista P7, etc. No?
Sí, sí, sí. Per mi, per això li dic, no?, que hi ha coses que està obrint un camí al Tribunal Suprem que preveien, que s'ha confirmat, i que ens podria portar doncs, a que els tribunals, que en aquests moments tenen causes obertes, seguissin el criteri que ha marcat el Tribunal Suprem, que, d'altra banda, és lo lògic que han de fer.
Va ser un gol dels socialistes Esquerra?
Perdoni?
Si va ser un gol dels socialistes Esquerra, aquesta reforma.
No sé, jo sí, a mi tampoc m'agrada parlar amb aquests termes, però jo el que li dic és que es va advertir que hi havia coses que no acabaven d'encaixar. Es va advertir de que... hi havia elements doncs, que no s'estaven resolent prou bé. Jo crec que una reforma electoral, aquesta o qualsevol altra, s'ha de fer des de la tranquil·litat i que no es pot fer amb cap tipus de pressa. I que jo crec que s'havien d'estudiar els pros i els contres de cada cosa que es tocava. I jo crec que aquí, no sé si en termes d'algú ha marcat un gol o l'altre, però jo crec que s'ha fet amb poca ciència, que s'ha fet amb poc estudi, que no és la reforma realment que ens convenia.
Ho dic perquè si l'objectiu era que Junqueras, que Romeva, que Bassa, que Turull poguessin tornar a fer política, això no s'ha aconseguit tampoc, no?
No.
És a dir, que no s'hauria aconseguit cap dels objectius marcats en aquest sentit.
És evident, però és el que li he dit al començament, tu no pots fer una modificació tan important en clau personal, ni de 9, ni de 15, ni de 20 persones. Tu has de pensar que allò que fas, aquella modificació, queda... I aquella modificació després tindrà implicacions per a altres persones, per comportaments que en poden ser similars o idèntics. Per això, quan es diu no, se suprimeix la sedició, però hi ha els desordres públics, home, quina interpretació es faran els jutjats quan els tribunals, doncs, quan hi hagi algun tipus de manifestació similar a la que vam viure el 20 de setembre? S'aplicarà el delicte de desordres públics? Evidentment que s'aplicarà, perquè avui el Tribunal Suprem ja ho està marcant, aquesta línia. Per tant, això és absolutament preocupant. I no només pel tema independentista, és per qualsevol altre tipus de protesta que es pugui produir al nostre país. Jo crec que el que és realment inquietant és això. Jo crec que aquí s'ha obert un camí que, bueno, que veurem on ens porta.
Des del punt de vista personal... Tècnicament, vostè ja ha complert condemna. L'indult va poder sortir de la presó i amb la inhabilitació que ara li pertoca ja l'ha complert. De fet, l'ha complert amb escreix.
Sí. Sí, sí, sí. Tinc una extinció de condemna.
Sí.
Sí, 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 sí.
Té ganes de tornar a fer política, senyor Forn?
No, i bueno, jo no he deixat de fer política. Jo el que no he fet és política institucional.
No, però dic institucional, activa.
Sí, no, jo no m'ho plantejo ara mateix, sincerament. Ja és una pregunta, doncs, aquests dies, ahir, avui m'han fet...
Sí.
Però no, perquè... Bueno, jo...
Però no s'ho planteja o no s'ho vol plantejar? És a dir, si Trias el truca, s'ho plantejarà o li dirà, Xavier?
Ja n'he parlat, amb en Xavier Trias d'això i ja sap la meva opinió. En Xavier Trias té un gran equip, és gent que ha estat, doncs, durant tot aquest temps que jo no hi he estat treballant. Crec que és a ells el que els correspon estar al capdavant de la llista i de l'Ajuntament en el proper govern, i per tant jo sí que ajudaré en tot el que pugui. Però hi he cobert una etapa, jo he estat 17 anys a l'Ajuntament de Barcelona. Hmm. Crec també que és una... Bueno, és un, cada cosa en el seu moment, jo ja ho he fet, i treballaré al costat d'ells en tot el que se'm demani, però jo crec que ara no és el meu moment. Jo no sé què passarà aquí 2 anys, no tinc ni idea, però ara mateix jo continuo amb la meva activitat professional i, bueno, això és el que desitjo en aquests moments.
Però no tanca la porta, a tornar si el, no, partit, si el partit li ho demana. Ho dic perquè les eleccions municipals són les primeres que venen, però vull dir que entrem ara mateix ja...
Ja li dic que no, i està parat. No, Xavier Trias des de fa molt de temps, i no, és el que li deia, no em corresponen a mi ara. Crec que per respecte a la gent que està treballant...
Sí. No, però no li dic per les municipals, senyor Forn, li dic, vull dir que vostè diu que ara té clar que per les municipals no, però clar, venim en un escenari electoral que després pot ser que vinguin generals, pot ser que... bueno, pot ser no, vull dir, tornaran a venir eleccions a Catalunya, i si el partit li demanés, escolti'm, Joaquim...
No m'hi veig, sincerament no m'hi veig ara, en aquests moments. Clar, jo no sé quin sentiment tindré d'aquí 2 anys, 3 anys, no ho sé, és que és impossible. Jo no em tanco cap porta perquè mai ho he fet.
Però el coquet per ara, per la política immediata, diguem-ne, activa institucional, em refereixo, ja sé que...
No, de moment no, ja li dic que no amb rotunditat.
Senyor Forn, un plaer, gràcies per ser-hi com sempre que el truquem.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Amb en Joaquim Forn, que arribem al punt de les 9 del matí. En Joaquim Forn, que feia aquesta valoració d'aquesta relectura de la sentència que el Tribunal Suprem ha hagut de fer obligat, forçat, per la modificació del Codi Penal. Ahir era el president de la Generalitat, també Oriol Junqueras, qui parlava d'aquest nou text. Des d'Esquerra Republicana hi veiem fins i tot venjança, dèiem, per part de Marchena. La Marta Vilaret és membre de l'executiva d'Esquerra Republicana, és vicesecretària de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva. Senyora Vilaret, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
El jutge Marchena volia venjança?
A veure, és evident que els jutges del Suprem, i de fet ho fan també molt evident els seus escrits, no els ha agradat gens que hi hagués una modificació del Codi Penal. I el que vam veure ahir, de fet ja ho anticipava Llarena fa unes setmanes, és que com que no han tingut més remei, doncs que no poder seguir aplicant el delicte de sedició, perquè com des d'Esquerra Republicana hem defensat sempre, no va ser una substitució, sinó que és un delicte que s'ha derogat, doncs el que fan és haver d'aplicar doncs la derogació de la sedició, i els que estan condemnats per sedició, com ara el senyor Forn, que acabeu de parlar amb ell, doncs queden la pena els queda extinta, i per tant aquí no han tingut més remei, però ho compensen. Això són vasos comunicants, i amb aquesta voluntat de venjança que vostè mateix feia referència, que havia dit l'Oriol Junqueras, doncs ho compensen amb el delicte de malversació, que obviant completament la reforma que se'n va fer, doncs l'apliquen de la mateixa manera. I per nosaltres és molt evident que són vasos comunicants. Per tant, estem contents de que s'hagi fet evident i que s'hagi demostrat, doncs, que sí, que s'ha derogat el delicte de sedició. Això és... Estem convençuts que és molt positiu, no a nivell personal per ningú, també per algú, però sobretot a nivell col·lectiu, i no només per moviment independentista, sinó per qualsevol moviment de dissidència política que hi hagi a l'estat espanyol. Però aquí hi ha hagut una torna, clarament, que és la no modificació o la interpretació com si el delicte de malversació no s'hagués modificat.
Clar, passa que quins efectes pràctics ha tingut la modificació del Codi Penal des d'un punt de vista pràctic en relació amb el procés, em refereixo, Quin ha quedat sense efectes? I la inhabilitació per la part de la malversació es manté?
Sí, sense efecte no. Acaben de parlar vostès amb una persona per la qual ha tingut efecte i segur que en tindrà per moltes altres, no només de present o les persones ja jutjades o que estan a l'exili, que segur que per unes quantes en tindrà, sinó també i sobretot perquè, malgrat que Junts parla sovint de solucions personals, derogar el delicte de sedició és una solució col·lectiva. És evident que ningú més podrà ser... podrà ser condemnat per malversació a l'estat... per sedició.
Per sedició, sí.
I fins i tot el Suprem fa un amarg lament en el seu, en la seva revisió que vam conèixer ahir, doncs, de que queda despenalitzat l'independentisme no violent. I, per tant, faríem un flac favor també al moviment si no veiéssim la importància i la transcendència d'aquesta derogació i els efectes que té. Això sí, és evident i innegable que de cara als represaliats de l'1 d'octubre, alguns d'ells que tenen malversació, doncs, només amb el delicte de malversació doncs, també poden seguir reprimint. De fet, nosaltres mai vam dir que amb la reforma del Codi Penal acabés la repressió. Sempre hem seguit defensant que l'únic que acaba amb la repressió de l'1 d'octubre i posterior seria una llei d'amnistia. I el que dèiem i diem avui també és que tenen menys eines repressives. Per tant, sabíem també que fins a quin punt poden retorçar el dret als tribunals, perquè portem anys veient-ho, i ahir va ser una nova mostra d'això, però no s'ha acabat res aquí.
Junts els retreia també que la modificació amb els desordres públics agreujats, els encausats pel procés, per el jutjat 13, Tsunami Democràtic, etc., podien tenir problemes. A la llum de la relectura que en fa Marchena del 20 de setembre, això pot passar?
No, de fet, Marchena aplica a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, tot i que no té rellevància, perquè tots dos ja han complert sobradament qualsevol de les penes de qualsevol d'aquests delictes, el delicte de desordres anterior. Sí. Per tant, la possibilitat de condemnar per desordres públics sempre hi ha estat. I és una cosa que no han volgut fer mai, perquè com justifica el Suprem, creuen que el que va passar va molt més enllà d'uns desordres públics. És a dir, el fet que hi hagi hagut aquesta modificació que no incrementa els anys de presó, perquè la malversació... Ai, perdó.
Els desordres, sí.
Els desordres públics agreujats que ja existien comportaven fins a 6 anys de presó i amb la modificació que es va fer doncs, a finals del 22, el que suposen són 5 anys de presó. Per tant, no són més penes i es podien aplicar abans, igual que es poden seguir aplicant ara. Per tant, nosaltres neguem la major que això sigui cert.
El pròxim pas, des d'un punt de vista d'Esquerra, ara mateix, arribats a aquesta situació, quin ha de ser? Ho dic perquè a Marta Rovira, per exemple, no? Ella l'última vegada que va xerrar en públic ja va dir que refredava una opció d'un retorn immediat a l'espera de per on podien anar els esdeveniments, i un dels esdeveniments era aquesta sentència, per exemple, no? Quina lectura se'n feia?
La Marta Rovira sempre ha dit, perquè és cert doncs, que no prendrà cap decisió precipitada, això no tornarà demà passat, sinó que volem tenir molt clar l'escenari abans de tornar, que no és tan senzill ni tan fàcil. És evident per això, i és innegable, per això deia que no és cert que no hagi tingut cap efecte a la reforma del Codi Penal, doncs que els que no estan acusats per malversació, i es confirma també amb la revisió del Suprem d'ahir, doncs tenen una situació molt millor que la que tenien abans d'aquesta reforma, perquè no se'ls podrà condemnar per sedició.
Però que hi ha alguns elements, fins i tot hi ha experts juristes que aquestes darreres hores s'hi han pronunciat, que en el redactat del nou text de Marchena hi veuen fins i tot alguna certa reinterpretació de fets en sentit diferent a com estava amb la sentència original. Per això li preguntava si aquest redactat pot refredar encara una mica més aquest possible retorn, perquè, clar, d'alguna manera es pot entendre que en algunes coses la interpretació del que hi havia ha canviat.
No, nosaltres pel que fa a la sedició no veiem que hagi canviat la interpretació. Amb la malversació sí que és molt evident que retorça el que deia la sentència. La sentència, la condemna per malversació era per administració deslleial, una modalitat de malversació que ara mateix no existeix. No es parlava en lloc de la sentència d'ànim de lucre ni d'apropiació, ans al contrari, i en canvi ara doncs ho qualifiquen amb ànim de lucre perquè l'ànim de lucre l'interpreten doncs, al revés que tota la resta de mortals. que tenim clar que anem de lucre, doncs és voler-se beneficiar d'aquella despesa personalment o a un tercer. Però pel que fa a la sedició, confirma doncs, tota la interpretació conforme que el cap delicte de desordres públics pot substituir la sedició, perquè són béns jurídics diferents. Una cosa representa que protegeix l'ordre constitucional, la sedició, i els desordres públics, doncs ja sabem el que protegeixen, que és la pau pública al carrer. Per tant, són coses molt diferents, això no s'ha modificat ahir, també és cert, que això també ho hem dit sempre, traiem un delicte, però n'hi ha molts al Codi Penal, no s'han pas d'esborrar tots. Per tant, és evident que, com dèiem al principi, hi ha una voluntat venjativa i de càstig o d'escarment, doncs quan si no n'apliquen un, n'aplicaran un altre. Però, com es va veure ahir, doncs, en els casos en què només hi ha sedició, no n'han pogut aplicar cap més.
La Marta Vilaret és membre de l'executiva d'Esquerra Republicana, vicesecretària de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Hem arribat al punt de les 9 i 8 minuts del matí. Ara en seguirem parlant, evidentment, de tot plegat. Fem una pausa molt breu per la publicitat i saludem la Montserrat Nebrera, professora de Dret Constitucional de la Universitat Internacional de Catalunya, en Josep Maria Brunet, periodista especialitzat en informació judicial, i el també periodista Jordi Barbeta. Va, que ara tornem.
Ràdio Estel.